de Fruit Ràdio.
Acompanyat, com no, de l'autèntic vermut de Reus, el de Vermuts Miró, des de 1914.
Fruit Ràdio i Vermuts Miró t'han ofert el vermut del Via Lliure.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 2 de abril en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el fresón, tarrina de 500 gramos a solo 1,69€ y el bacalao Scray a 7,99€ el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Els volcans són l'origen de la vida. Descobreix-los i coneix els teus avantpassats a l'espai Cràter d'Olot.
El nou centre de referència en volcans, ciència i societat de la Garrotxa.
Reserva la teva entrada a espaicràter.com.
Espai Cràter, un viatge al centre de la vida.
Quan fa que no parles amb el president de l'escala? Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Només aquest dissabte amb l'app Lidl Plus guanya fins a 8 euros de descompte per cada compra de 80 euros. Sí, sí, aquest dissabte amb Lidl Plus 8 euros de descompte. Què esperes per descarregar-te-la i començar a estalviar encara més? Lidl, marca la diferència.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'abril amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix de l'obra L'Alegria que passa, de Degoll de Gom, al Teatre Poliorama, del Temps i els Conway, d'Àngel Llàcer, al TNC, o del Cap Roig Festival. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
RAC 1. Ja falta poc per la gala dels Premis DRAC.
La segona edició dels Premis que reconeixen iniciatives, projectes i persones que han destacat l'últim any.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona,
amb Marc Giró com a mestre de cerimònies, els guardonats a l'escenari i actuacions en directe.
Ruth Lorenzo, Siderland, Miss Raisa, el mag Jordi Camps.
Voleu venir? Entreu a RAC1.cat i optareu a una invitació doble.
Compte enrere per la gala dels Premis DRAC. Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Events, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1:03. Hora d'actualitzar la informació al costat de l'Adrià Garcia. Adrià, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Atenció, aquesta hora, els que hagueu d'agafar el cotxe, perquè l'AP7 acumula ja, atenció, 17 quilòmetres de cues i de retencions en diversos trams.
Sí, la primera fase de l'operació sortida d'aquesta Setmana Santa es fa notar a les carreteres i la via més afectada, com deies, és l'AP7 en sentit sud, sentit Tarragona. Però també hi ha afectacions a d'altres vies, com la B20, la Ronda de Dalt, la C14 a Organyà o la C16 a Casserres. Última hora des del Servei Català de Trànsit. Fina Araque.
Doncs en aquests moments es registren en sentit sud diversos trams de retencions a l'autopista AP7 entre el Petriol i Castellbisbal, també entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes i entre Gelida i Subirats, com deien, diversos trams de retencions a l'autopista AP7 en sentit sud, també entre Momola i Granollers hi ha un tram de 3 quilòmetres en sentit nord de l'entitud. També destacarem a la C16 entre Olvan i Casserres, en aquests moments un quilòmetre d'aturades en sentit sud també. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
Això, com deien, en plena Setmana Santa, marcada en guany pel risc d'incendi, que ha obligat a tancar el Parc Natural de Montserrat aquesta mitjanit. De fet, 4 municipis de l'entorn d'aquest massís han entrat en el nivell màxim del Pla Alfa. És un fet excepcional en aquesta època de l'any. De fet, feia 10 anys que no s'arribava al nivell 3 abans de l'estiu i és la primera vegada a la història del massís de Montserrat que s'ha de tancar aquesta època de l'any. Els agents rurals atribueixen aquest risc a l'extrema situació de sequera que viu el país. El gerent del patronat de la muntanya de Montserrat, Xavier Aparicio, ha explicat aquest matí que el juliol i l'agost acostumen a ser els mesos més crítics, però que enguany la situació a l'abril ja és molt preocupant.
Aquest tancament al mes d'abril no s'havia fet mai, Sempre acostumem, malauradament, a fer-ho a finals de juliol, agost. L'any passat vam tancar 17 vegades, perquè també va ser un any que va haver-hi molta temperatura elevada, però al mes d'abril no s'havia fet mai.
De cara demà, els excursionistes encara no podran accedir al parc natural, però sí que podran visitar el monestir per fer la tradicional benedicció de Rams. Tot i això, aquesta Setmana Santa, les destinacions preferides pels visitants tornaran a ser la costa. El sector turístic confirma la tendència a l'alça dels darrers dos anys i preveu unes reserves amb xifres com les del 2019. La inflació també es notarà a l'hora de viatjar, encara que no serà un factor que farà baixar l'ocupació. Ho ha explicat el president de l'Associació d'Agències de Viatges, ACABE, al 324. És en Jordi Martí.
Se'ns fa complicat tot el tema dels costos i realment afecta en el marge. La veritat és que l'aeri sobretot està pujant pel tema del combustible, el tema allotjament també està a alça, però les ganes de viatjar hi són. O sigui que de moment no afecta i esperem que duri molt. Bueno, depenent, i es veurà al llarg de la temporada, però estimem que entre un 5 i un 10% pot ser els augments amb respecte a l'any passat.
Des del gremi hi ha molt d'optimisme de cara a la campanya d'estiu després dels bons números que deixarà, diuen, la Setmana Santa. I l'Ajuntament de Barcelona, Ada Colau, acusa Xavier Trias de ser un negacionista del canvi climàtic. Això després que ahir es viralitzés un vídeo en el qual l'alcaldable de Junts assegurava que la contaminació dels cotxes no té res a veure amb el canvi climàtic. Segons Colau, és alarmant que un candidat a l'alcaldia digui això en ple segle XXI.
Em preocupa, no?, que un exalcalde que diu que els cotxes que no tenen res a veure amb el canvi climàtic, que es practica el negacionisme climàtic, perquè això està demostrat científicament, no cal que jo ho argumenti, no? Realment és preocupant que algú que opta a l'alcaldia de Barcelona en ple segle XXI, en el 2023, digui una barbaritat i una bajanada com aquesta.
A més, Colau ha retret el que fins ara era el seu soci de govern, Jaume Collboni, que obri la porta a pactar amb Junts per fer-la fora de l'Ajuntament. Assegura que els socialistes estan mirant massa cap a la dreta i això no és propi d'un partit com el seu. I ara els esports amb l'Oriol Jové.
El Girona i l'Espanyol s'enfronten d'aquí a menys d'una hora en el duel català de la Lliga Masculina de Futbol, amb 11 confirmats per part dels dos equips. Des de Montilivi, Miquel Agut i Joan Camí.
Un estadi que ja ha obert les portes, els aficionats que hi van arribant, algunes samarretes blanquiblaves a les graderies entre les blanquivermelles de l'afició que espera que el seu equip guanyi avui, es col·loqui a 8 punts del descens. Amb Gazzaniga a la porteria comença l'11 del Girona, que es completa amb Arnau a la dreta, Javi Hernández a l'esquerra, Bueno i David López de centrals, per davant Oriol Romeu, escortat per Ivan Martín i Borja, i a dalt, a l'esquerra, Toni Villa, a la dreta, Tsigankov, i al centre de l'atac, Tati Castellanos.
I l'Espanyol, que busca allunyar-se de la zona de descens, i ho farà amb Fernando Pacheco a la porteria, defensa de 4, Rubén Sánchez lateral dret, Òscar Gil lateral esquerra, César Montes i Sergi Gómez, la parella a l'eix defensiu, mig al camp, doble pivot per Vini Sousa i Grajera, mitja punta Sergi Darder, a l'esquerra Martin Braithwaite, a la dreta Javi Puado, i a dalt com a principal referència ofensiva, José Lu Mato.
El partit començarà a les 2 a Montilivi i es podrà seguir des de mitja hora abans a RAC1. Mentrestant, el Barça ja vola cap a Elx, on aquesta nit reprèn la Lliga amb 12 punts de marge liderat i respecte al Real Madrid. I pel que fa a la Champions femenina, el Barça jugarà a Stamford Bridge, el partit d'anada de les semifinals contra el Chelsea. Serà el dissabte 22 d'abril a 2:15 del migdia, segons ha confirmat el club anglès.
Sons del Món presenta Sopa de Cabra en concert.
Divendres 28 de juliol a la Ciutadella de Roses.
Un concert on repassaran els seus grans èxits en una de les úniques actuacions que faran aquest 2023.
Entrades a la venda a sonsdelmón.cat. Aforament limitat.
I pel que fa al temps, aquesta tarda descarregaran ruixats i tronades localment de forta intensitat a les comarques de Girona i al nord de la Catalunya central. A últimes hores del dia i demà nevarà amb ganes a la cara nord del Pirineu a partir d'uns 1.300 metres, tot i que estones ho farà per sota a la Vall d'Aran. També reforçarà el vent al camp de Tarragona i a les comarques del sud de Barcelona amb un ambient clarament més fred a tot arreu.
La 1 i 9 minuts, gràcies Adrià, fins ara.
Fins ara.
Del 29 de març al 10 d'abril, desperta la primavera a Jardiland amb 12 dies d'ofertes excepcionals. Descobreix la nostra selecció de productes d'exterior i jardí. Jardiland a Gavà, Reus, Sant Cugat i Cubelles. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Jardiland.
Més de 40.000 persones ja han vist Fitzroy al Teatre Borràs. Sílvia Bel, Sara Espígol, Míriam Iscle i Natàlia Sánchez s'enfronten a una de les escalades més arriscades del món.
Mai una cordada de dones ha aconseguit pujar-la. Mai.
Aconseguiran fer el cim? Últimes entrades de Fitzroy, la comèdia de Jordi Galceran dirigida per Sergi Balbel. Al Teatre Borràs fins al 23 d'abril. Més informació i venda d'entrades a grupbalanar.com.
RAC 1.
La moció de censura contra Pedro Sánchez ha fracassat.
53 diputats a favor, que són 52 de Vox i un ex de Ciutadans.
Ho dèiem en portada, l'incendi del País Valencià continua cremant sense control, el vent i les elevades temperatures...
Comença una investigació sobre la influència que hagi pogut tenir el Barça en els àrbitres. Roger Saperes, bon dia.
Bon dia, Xavi, així és la notícia en tot...
Arrenca el Mundial de Motociclisme i déu-n'hi-do com comença el Mundial amb pole per Marc Márquez.
Absolutament inesperada, perquè el Cerverí d'on devia estar...
Tot el que passa t'ho expliquem a les dues. RAC 1 migdia. Cada dia a RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1.
Via lliure amb Xavi Bundó.
La 1:10, de seguida encarem la recta final del Via Lliure d'avui, que acabarem a 2:15, perquè hi ha el partit molt interessant al Girona Espanyol, si juguen molt tots dos, però abans d'arribar-hi, de seguida parlarem d'un festival que s'està fent aquest cap de setmana, el Festival del Joc al Pirineu, on s'hi presenta un joc que es diu Jerusalem Anno Domini, o que té tota la pinta de ser un dels jocs de l'any en el món dels jocs de taula. Però abans... El Festival Sons del Món ja ha presentat cartell amb Rafael, amb Vico, amb Sopa de Cabra i amb Ara Malikian, que se sumen a Zaz, que sentíem fa uns instants, a Jackson 5, Guitarrica de la Fuente i Antonio Orozco, entre altres. És un cartell de luxe i a sobre en un espai fantàstic com és la Ciutadella de Roses. Teniu les entrades ja a la venda al web sonsdelmón.cat i evidentment heu de córrer perquè estan volant. La 1:11. Coincidint amb les vacances de Setmana Santa, aquest dilluns surt a la venda un joc de taula, el Jerusalem Anno Domini, que és un joc de taula inspirat en una qüestió tan treballada però també controvertida moltes vegades, com és la vida de Jesús, concretament en l'últim sopar amb els 12 apòstols. L'objectiu del joc és col·locar els peons tan a prop de Jesús com sigui possible a la taula del Sant Sopar. És un joc amb una temàtica, diguem-ne, poc freqüent i amb un funcionament i una mecànica molt, molt, molt elaborada i que els experts apunten que pot ser un dels jocs de l'any i, a més, creat a casa nostra. Està generant moltíssima expectació entre els aficionats als jocs de taula i el cervell que hi ha al darrere de tot això, d'aquest joc que ha publicat l'empresa De Beer, és el d'una professora d'un institut de Huelva, a qui avui ens ve molt de gust conèixer, que és la Carmen Jiménez. Què tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy
bueno,
bien.
Este lunes empieza a salir la venta, y en un momento tan, tan bien escogido como es la Semana Santa, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos encontrado como un marketing muy natural, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Para poder sacar el juego.
Un marketing de un tema ya milenario, digamos, ¿no? Milenario. Que siempre pasa en esta misma época del año, ¿no?
Sí, 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 sí.
Es tu primer juego de mesa, ¿no?
Es mi primer juego de mesa, sí. Yo soy bastante jugadora, me gusta jugar muchos bien. Juegos de mesa, jugona, digamos, ¿no? Pero bueno, esta vez me he arriesgado a hacer el primero, así con un poquito de dificultad, porque la tiene un poquillo.
Sí.
Mezclando, pues, las dos pasiones de mi vida, prácticamente, ¿no?
¿Qué son?
Que son la vida de Jesús de Nazaret, básicamente la vida en su parte histórica, digamos, y los juegos.
Porque tú eres profesora. ¿De instituto o
yo,
no?
Sí, sí, yo soy teóloga.
¿Teóloga de formación?
Sí, y soy profesora de religión en un instituto, doy clase a toda la secundaria.
Bueno, eso que en este momento, bueno, ya desde hace un tiempo, ¿no? Que parece que hay una desconexión a veces entre los jóvenes y la religión, particularmente igual si hablamos de la religión cristiana, ¿no? La forma de entrar a través de un juego igual es lo más inteligente que se puede hacer, ¿no?
Yo opino como tú. Yo creo que la desconexión también puede ser un poco con respecto a la iglesia, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo...
la estructura de...
Sí, la institución, uh-huh, y todo aquello, ¿no? Pero yo estoy convencida que la figura de Jesús tiene fuerza, la ha tenido toda la vida, y esto es un camino, tú dices, es una vía de entrada también para humanizar también la figura, ¿no?
¿No te generaba un poco de conflicto? Porque es un tema delicado. Entonces, hacer un juego con un tema tan particular como es el Sant Sopar, ¿no? La última cena, fácilmente encontrarás detractores, gente que no le guste, de un bando o de otro, por los que consideran que es un tema del que no se tiene que hablar porque ya hay suficiente cosas religiosas, etcétera, y otros que digan no, se estaba analizando una cosa que es sagrada, ¿no?
Sí, totalmente, las dos posturas me las he encontrado, pero mínimamente.
Sí.
Sorprendentemente, la mayoría de la gente, la repercusión, por lo menos hasta ahora, ¿no? En verdad, el juego todavía no ha salido, pero sí que ya es muy comentado. Lo que me encuentro mayoritariamente es mucho respeto. ¿También por qué? Pues porque el propio juego está tratado de una manera con mucho respeto, muy histórico. No quiere adoctrinar, no pretende para nada, sino pretende ofrecer una experiencia de juego. Y luego la editorial de Beer lo ha llevado eso también al extremo. Lo ha tratado, porque ahí depende de cómo se trataran las cosas, la gente entra de una manera o de otra, ¿no? Uh-huh. Entonces esa delicadeza, ese cuidado, y sin olvidar la diversión, con lo que lo ha hecho también de Beer todo, pues yo creo que eso ha traspasado también y se ha conseguido. Porque te digo que la repercusión... que siempre hay alguno, pero un 2, un 3% de todos los comentarios que recibo.
¿De los dos lados? ¿Por eso?
Sí.
Es lo que te decía, del que cree que es una blasfemia prácticamente hacer un juego de Jesús y el que considera que ya basta de religión.
De esa parte me encontraré cuando jueguen. Uh-huh. Creo que la mayor...
¿De qué parte?
Las mayores críticas las voy a recibir de la parte más conservadora de la iglesia.
Ya. ¿Vale? En el momento que el juego esté ya en marcha.
Sí, porque nosotros partimos aquí de la base de que Jesús celebró su última cena, uh-huh, con gente, con mucha gente, ¿vale?
No con los 12 apóstoles.
Aparte de los 12 apóstoles, Jesús llevaba unos cuantos años recorriendo aldeas y pueblos donde había mucha gente que le seguía, lo dicen los evangelios, sobre todo hombres y sobre todo mujeres. Y cuando llega el momento de la cena, de la Pascua, cuando entran en Jerusalén, Jesús no iba a decir, vosotros quedáis fuera, que me quedo con estos. Le acompañaba mucha gente, y eso está reflejado en el juego, hombres y mujeres, uh-huh, ¿sabes?
Y ahí es donde puede haber un poco de crítica.
Supongo que podría haberla, pero de todas maneras la exégesis teológica va por esta línea, ¿no?
También es verdad que el hecho de que lo haya planificado y diseñado una teóloga le da un cuerpo que igual no lo tendría, ¿no?
Claro. Claro.
Un sistema de protección, de decir, bueno, es una persona que sabe de esto.
Bueno, claro. Lo que pasa que, bueno, con una línea de lo que creemos que pasó, ¿no? Uh-huh. Dentro de todo lo que...
¿Qué es exactamente el juego y cuál es el objetivo? Porque me decías que hay una parte fundamental, que es que no hubo la idea de que no había solo 12 apóstoles en la última cena. Entonces, nosotros que empezamos a jugar, ¿quiénes somos exactamente?
Sí, nosotros representamos a esas comunidades que han ido siguiendo a Jesús desde distintos, en su recorrido por pueblos y aldeas, y que llega ahora a la Pascua, justamente, uh-huh, la fiesta de la Pascua, y que se sientan en una cena donde ellos no sabían que era la última, ¿vale? Claro. Entonces representamos a esas comunidades que queremos sentarnos lo más cerca posible de Jesús y de sus apóstoles. O sea, como cualquier humano quiere. Uh-huh. Mejor si me hago un hueco y me pongo más cerquita de Jesús que tú.
Ponte un poco más a la derecha, que hay un huequito aquí.
Exactamente. O sea, que quiero representar pues lo que...
¿Y
que
gana hace. ¿Quién?
Y entonces, a medida que te pones, tú llevas un grupo de apóstoles, de seguidores, llevas 15, uh-huh, y luego al final puntúas por cuántos seguidores tienes colocados en la última cena y por la cercanía, uh-huh, que tienes con Jesús y con los apóstoles. Los apóstoles no están al principio en la cena, sino que a través de un sistema de cartas y tal, pues hay que ir poniéndolos y sentándolos, ¿no? Uh-huh. Y también hay que sentarse cerca de ellos, o sea, uh-huh, que ahí es como un objetivo doble.
¿Y todos valen lo mismo? Porque hay apóstoles que
pueden ser delicados. De hecho, tenemos a Judas. Que
claro,
Judas,
claro. Por estar como te sientes al lado de Judas, tienes un problema.
Te quita puntos,
Judas. Bien, está bien.
Bueno, la traición, tú sabes.
Claro. ¿Hay monedas?
Pero cuando colocas a los apóstoles siempre tienes beneficios.
Ah, está bien.
El beneficio de colocar a Judas es que te da monedas.
Ah, bueno. No sé qué vas a comprarlo con las monedas porque están casi...
Denarios.
No, claro.
He intentado que esté tematizado, bastante tematizado.
Bien, bien. El juego, he leído que se puede jugar con una sola persona. Es decir, una sola persona puede jugar al juego.
Sí, tiene una versión de solitario y luego dos, tres y cuatro, ¿no?
Cuatro máximo.
Cuatro máximo,
vale.
Sí.
¿Estamos hablando de juego largo?
Sí, estamos hablando de un juego de más o menos una hora y media de duración.
Ostras, bastante, sí. Bastante. ¿Y el azar tiene que ver?
No, es un Eurogame, lo que se llama Eurogame, que justamente es que no hay azar, ¿vale? No,
hay estrategia.
Hay estrategia, todo. Siempre que estás jugando cartas y que robas cartas, hay un cierto azar por la que robas, ¿no? Pero eso es mínimo, ¿vale?
¿Por qué escoges este pasaje?
Bueno, escojo esta parte porque me parece que es la más adecuada para representar la parte, uno de los momentos más importantes de la vida de Jesús, y también me viene muy bien para representar la diversión que queremos hacer. Es una cena, es una cena distendida, se come pan y se bebe vino, estás entre amigos. Y entonces, bueno, y buscas también estar cerca del personaje, ¿no? Entonces me parecía que lúdicamente era un momento perfecto, ¿vale?
Me ha interesado este punto que dices ahora, es un espacio de diversión, porque la imagen que tenemos en la actualidad de la última cena es casi como un... ¿no?
Como una despedida a la muerte,
como una despedida, ¿no? La cercanía a la muerte, un espacio oscuro incluso, ¿no?
Sí, es verdad, pero también es debido mucho a lo que la historia nos ha querido... a interpretar en ese momento. Sin embargo, yo estoy segura de que nadie sabía que el otro día Jesús iba a morir. Y estaban celebrando la fiesta de la Pascua. Entonces, es una celebración.
Tengo entendido que se acaba el juego en el momento que sale, ¿no? Levanta el día, digamos.
Sí, el juego no tiene rondas como otros juegos, la mayoría de ellos, sino que se recorre, hay un tribunal que es el Sanedrín, que es el tribunal formado por los sumos sacerdotes, que fueron los que decidieron la muerte de Jesús. Entonces, en vista de la influencia que Jesús va teniendo, este tribunal, jugando cartas y haciendo cosas, va subiendo, digamos, distintos pasos, va recorriendo un momento, y llega ya un momento que ya la ira del Sanedrín estalla y justo condenan a muerte a Jesús y se acaba automáticamente el juego.
¿Y ese es un proceso que se...?
Eso lo controlamos los jugadores.
Ah, los jugadores. No es que haya un tiempo.
No.
Digamos, esos más o menos 90 minutos que decías, hay unos pasos que van acelerando.
Exactamente. Tú sabes cuando juegas una carta que te va a hacer subir el Sanedrín.
Bien, que estás haciendo enfadar al Sanedrín.
Exactamente.
Bien. Hay un elemento ahí importante que decías antes, que es Judas, ¿no? La traición, porque al final es un elemento humano que aparece ahí de golpe, ¿no? Una pasión que se suma a este elemento, a este cuadro, a esta escena, ¿no?
Totalmente. Date cuenta que a Jesús lo traiciona Judas y todos los apóstoles nombrados lo abandonan al otro día. Pedro lo niega, o sea que al final hay un momento muy duro, ¿no? Después de este momento, que es más lúdico, más festivo, Jesús pasa un momento histórico personal duro. Entonces, es verdad que, por cierto...
Que digamos, si esto lo hablamos literariamente, es un arco fantástico, dramáticamente hablando, ¿no? Porque tiene todos los elementos. Hay una fiesta, pero finalmente hay una traición, hay una negación.
Exacto.
Y hay el drama
hay
final,
un abandono,
¿no? El abandono, ¿no?
Y luego hay otras figuras que muchas veces no aparecen, que es el acompañamiento, que son todas las mujeres, empezando por María Magdalena, por ejemplo, ¿no? Esas mujeres que están siempre, ¿no? Entonces, también es muy importante.
¿Cómo ves el momento, teniendo en cuenta que tú eres profesora? Y decíamos, es una forma de... O no sé si tú lo has planificado como una forma de entrar en jóvenes. En un momento que estamos debatiendo mucho sobre las escuelas, de los valores, de lo que consume la juventud, del teléfono móvil, etcétera, etcétera. En un momento que tú como profesora estás enseñando una cosa que no sé si acerca o tienes la sensación que lo sientes cerca a los alumnos o cada vez más lejos.
Pues yo creo que los alumnos están muy separados de todas estas realidades ahora mismo. Con respecto a lo que es la religión o la iglesia, creo que muy, muy separado. Pero como te decía antes, hay una fuente inagotable de cultura, de valores y de una solidez en la vida, que es Jesús, sin ninguna duda. O sea, es que es un valor que tendremos que poner en valor y que tenemos que sacarlo incluso de la propia iglesia, ¿no? Para decir, y que es la base también de toda nuestra cultura.
Separarlo de la estructura eclesiástica.
Yo pienso que es fundamental. Para volver otra vez a entender, ¿no?
O sea, que el gran problema ha sido la institución. Es difícil, ¿eh? Ya entiendo que la pregunta no es fácil, ya lo entiendo ya. Pero no es... No es bueno, veo una crítica importante en eso, en esa lectura que estás haciendo, ¿no? El joc es diu Jerusalem Anno Domini. Pot haver-hi gent que el vegi lluny des d'un punt de vista ideològic, pot haver-hi gent que el vegi molt a prop des d'un punt de vista ideològic, però al final és un joc. És un joc que ha sorprès a l'editorial de Beer. Quan es va presentar el DAU, va sorprendre en una fira d'Alemanya. Hi ha gent que està especulant fins i tot que pot ser un dels jocs que Alemanya considerin Spiele des Jahres, no? Que és un dels jocs de l'any en una d'aquestes fires internacionals, i que, per tant, té tota la pinta de ser un dels jocs de l'any per als tots els amants dels jocs. Quería hacerte una última pregunta, que ahora que se ha quedado tu primer juego de mesa. ¿Tú crees que vas a poder vivir de ello en el futuro? Es decir, ¿te vas a plantear hacer nuevos juegos viendo que te ha salido bien?
Esto, en principio no sé si voy a vivir de ello, la verdad es que estoy ahí un poco a la expectativa, ¿no?
Porque tú eres amante de los juegos.
Yo soy amante de los juegos y tengo en mente pues poder hacer otro más juegos, a lo mejor con esta misma temática, me gusta mucho.
Sí, ¿eh? ¿Lo has llevado a clase, el juego?
Todavía no.
¿No lo han visto los alumnos?
Sí, algunos, por les algunos. He puesto alguna cosilla de
Twitter. Bien, está bien. ¿Quieren jugar ya?
Y quieren jugar todos.
No vamos a hacer clase, vamos a jugar esta
bueno,
vez, ¿no?
Pero los de secundaria todos me dicen, maestra, te vas a hacer rica, eso es lo primero que me dicen.
¿Ves qué chip tiene en la cabeza?
Totalmente, y yo les digo, no hagáis las cosas por dinero nunca.
Está bien, eso que te iba a hacer una pregunta que tiene que ver con el bono cultural, ¿no? Que ha sacado el gobierno, están incluidos los videojuegos, ¿no? Sin embargo, los juegos de mesa no.
Yo estoy una convencida de que el juego es cultura, pero además con unos beneficios enormes para la gente que juega. A todos los niveles, las destrezas que se desarrollan, aprender la frustración. Bueno, es que es maravilloso jugar, ¿no? Mm. A mí me parece que el decir que el juego no es cultura es...
Ella és la Carmen Jiménez, és l'autora d'aquest joc que es diu Jerusalem Anno Domini, que es presenta aquest cap de setmana al Festival del Joc de la Seu d'Urgell. I per cert, he de dir que pels oients, els qui els hi hagi interessat, que siguin amants dels jocs de taula o que en tot cas els hi vingui de gust també jugar-hi, tenim un joc a regalar entre tots els oients que ens estigueu escoltant a aquesta hora del matí, només fent retuit al missatge que acabem de penjar a través de Twitter. Feu retuit i follow i entre tots vosaltres regalarem un d'aquests jocs que és un dels més esperats aquest any per tots els amants dels jocs de taula, que es presentarà, insistim, al Festival del Joc a la Seu d'Urgell aquest mateix cap de setmana i que sortirà a la venda aquest pròxim dilluns. Carmen, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Placer.
Muchísimas gracias a ti.
Vine a celebrar amb nosaltres els 10 anys de Handmade Festival.
Coneix les novetats del món de les manualitats. Fil, paper, cuina i bricolatge perquè practiquis la teva creativitat.
Amb exposicions, tallers, concerts, àrea infantil i més de 250 experiències creatives.
Handmade Festival, el 31 de març, 1 i 2 d'abril, a Fira de Barcelona.
Entrades a handmadefestivalbcn.com. RAC 1.
Dos minuts i arribarem a dos quarts de dues del migdia. Ja tinc el Xavi Puig per aquí, ja tinc, bé, en fi, l'agenda del Girona i de l'Espanyol juga a RAC1, a punt de partidars, avui, això. Puig, home,
sí,
costa't el micròfon,
hola,
si de cas.
Bon dia.
Vols saludar des de l'altra punta de la redacció? Tot bé, eh? Tot a punt?
Tot a punt, tot
va.
A punt.
Va.
Gran tarda.
Doncs aquest és gran dia avui, eh? Sí. Últimament parlant, per no moure's ni del sofà ni d'escoltar la ràdio. Un minut i mig i tancarem el Via Lliure d'avui. Només agraïm-vos la vostra participació, haver-hi estat presents, i que demà ens puguem tornar a saludar a partir de les 7 del matí. Que vagi bé. Bones tardes totes, eh? Compte quant d'aquí fins a quina hora, tireu?
Bona revetlla. Fins a la una. Hòstia, fins a la una, home.
Déu-n'hi-do. 12 horetes gairebé. Apa, que vagi bé. Adéu-siau.
És igual Sabadell avui, eh?
És veritat.
La final europea. I el Mataró.
El que va solucionar la sequera del 2008 va ser Francesc Baltasar en el Moreneta. Si cal que pugem de genolls, i pugem, eh? Muntem una excursió que
passa. Jo soc el primer, eh? El Santi es va trobar l'altre dia a Sisa i li va dir que era superfan de la secció.
Però em va dir, a la Federica Montseny ni la toqueu, eh?
No l'he feta, no, Federica Montseny?
Ni la farem,
no. Si ho demanen,
li vaig prometre a Jaume Sisa que no la faria, recorda't.
Escolto al Bació, al senyor Buigas, sí.
Ja li direm al senyor Buigas que també somies amb ell i que algun dia li faràs un còmic que l'obres en canal. Una mica, perquè això jo crec que Toni Clapés algun dia voldria fer-ho.
Si veig una gota,
literal,
una gota
no.
En aquesta finestra,
no,
frase... vull que et posis de genolls,
no.
Surtis com fins l'ascensor, Bundó de la Calzada, surtis fins a baix i vagis a Montserrat.
Bundito de la Calzada.
En el carril bus de genolls.
No us hi esteu fixant.
Amb el 7, el 31, no l'Acteu, l'Exú, tots darrere.